Que todo ha ido haciéndome un niño. Que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño. Que como un niño todo lo he ido transformando en sueño. Jugando con mis sueños y con mis versos. Resistiendo con ellos. Que contemplar todos los mundos me ha hecho un niño. Que yo iba como todos para ser un hombre. Y las fronteras me han hecho un niño. Los fingimientos y los límites. Todo me ha hecho un niño. Que la locura me ha hecho un niño. Verla, palparla. A través de todos los disfraces y de todas las máscaras. Que el asalto de la razón a todo lo que vive me ha hecho un niño. Que sorprenderme por todo me ha hecho un niño. Desear vivir que sobre todo fuera una aventura. Que me ha hecho un niño de engaño de cuantos han crecido. Que desafían hombres las trampas de los dominantes. Que deja de ser niño cuando te conviertes en dominante. Que el dominio de las extracciones me ha hecho un niño. Plaga de extracciones. Que someter las vidas a las ideas me ha hecho un niño. Que al parecer eso es el hombre. Que he preferido ser un niño para salvar todo lo creativo. Que mi mundo no es de este reino perdido. Para dar a los sentidos lo que es de los sentidos. Al instinto lo que es el instinto. Que los sueños me han hecho un niño. Que no podía vivir si no era un niño. Que me ahogaban las órdenes y las leyes. Resulta que muchos de los que se hicieron hombres no buscaron la inocencia. Al final de sus vidas recuerdan con nostalgia lo que tuvieron de niño. Porque a ser hombre llaman vivir en un mundo de dominantes y sometidos. Que la soledad me ha hecho un niño. Que el darlo todo y el haberlo perdido me ha hecho un niño. Que he sido un poeta maldito porque soy un niño. Que me he hecho un niño, me ha hecho un niño ver que lo único importante es buscar la inocencia ante la astucia. Que cuando he amado, me he convertido en un niño. Que comprender que hay víctimas pero no culpables me ha hecho un niño. No ser un niño, mantengo la ilusión a pesar de los encantos y de la sangre derramada entre las trampas y los mitos. Que por ver cómo caemos todos en innumerables trampas me ha hecho un niño. No ser un niño, nunca hubiera nacido en mí la rebeldía. Que es preciso comenzar a rebelarse a uno mismo. No seguir la consigna de ser un hombre. Que soy poeta porque conquisto la inocencia cada vez que abro los ojos y contemplo las cosas. Que a ser niño es lo único que he aprendido. Y porque observo que todos los seres con el mismo destino, nacer para la muerte, no dejan de ser niños. Que un pájaro siempre es un niño, que un árbol siempre es un niño, que un perro siempre es un niño. Y porque pienso que es un hombre si deja de ser niño. Que se equivocan las escuelas que intentan hacernos hombres, prometiéndonos falsos paraísos. Que la anarquía solo será posible cuando todos fuéramos niños, cuando todos partamos a la conquista de inocencia. Que escribo este poema porque resulta que soy un niño.
Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista.
Ah, muy interesante.
Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista.
Encantado, Rupert.
Lo mismo digo.
Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad?
Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
Nada.
Nada.
Cualquier forma de gobierno me fastidia.
Pero alguien debe de gobernar.
No me gusta la palabra gobernar.
Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar.
El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
¿Qué dice usted que escribe en la revista?
El comentario sobre la actualidad.
Oh.
Perdón, su majestad.
Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria.
La política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
Viaje un poco y verá la libertad que tiene.
No me has dejado terminar, yo...
Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine.
En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas...
Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Sí, pero déjame...
Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte.
¿Me permite?
Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel.
Sí,
y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja.
Pero sí.
¿Soy libre para viajar?
Claro que sí, a donde tú quieras.
Solo si poseo un pasaporte.
¿Quieres dejarme?
Solo si poseo un pasaporte. ¿Lo necesitan los animales?
No, ¿has terminado ya?
Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes.
¿Quieres dejarme de una vez que te explique?
¿Y la libertad de expresión existe?
No, porque te has quedado con ella.
¿Y la libre empresa?
Hablábamos de pasaportes.
Hoy todo está en manos de los monopolios.
De acuerdo. Ahora
¿puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust?
Si me dejas decirte
ni
algo...
Ni soñarlo. ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados?
¿Quieres callarte?
Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo... la vista 60 años atrás.
¿Dónde estabas tú hace 60 años?
Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela.
Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir.
¿Y la bomba atómica?
Ah.
Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica,
sí,
usted quiera fabricar bombas atómicas.
¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica.
Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX.
Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica.
Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas.
Escúchame, mocoso.
El hombre tiene hoy exceso de poder. El imperio romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la revolución francesa. ¿Por qué?
Yo...
Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué?
Por causa del exceso de poder.
El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo?
No lo sé, te lo juro.
Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana.
¿Qué significa todo este jaleo? ¡Madre mía!
Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti. Y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción.
Aquest Lorca eren tots, que també té sentit a dir, té sentit a explicar, Pepe, que és un homenatge a tota la gent, a tots els catalans i catalanes que en aquest moment estan buscant, la gent que va perdre la guerra, estan buscant, sí, encara els seus familiars.
Jo vaig, d'això del treball, jo vaig un dia abans d'anar-me'n a Kènia, sabes que tuve un año sabático,
sí,
en Kènia, buscándome a mí mismo. Y entonces vaig veure la televisió, tu sabes que la televisió, a Dios gracias, hace un aporte cultural que te cagan. Vaig veure un programa, un documental sobre la recuperació de la memòria, no? I vaig veure una sèrie de gent gran, no, buscant fosses comuns, buscant el resta dels seus familiars, pares, germans i tal, tot i gent molt gran, no? Per donar-los un enterrament digne, no? I amb poca ajuda econòmica, aquestes coses, clar, aquí és que ha hagut un borrón de memòria.
Sí, sí.
Aquí se ha pasado hores, los cojones, ¿sabes? Se ha pasado de una cosa, aquí no ha pasado nada. Se ha pasado
muchísimo, tothom, ¿no? Tothom diu que la transició va ser tan exemplar.
La transició va ser una donada per culo a l'esquerra, esto está claro y definitivo. La transició es una mentira y mira lo que está pasando hoy en día, ¿no?
32 anys després o 31 anys després, mira com estem.
Estos insultos, estas cosas tan... Bueno, que griten, oye, que se van a ahogar en su propia mierda, déjales que griten. Y a las horas, vaig veure aquest programa i vaig veure aquesta gent gran. Amb això em vaig recordar de molta gent que jo he conegut i familiars que van matar quan la guerra, no? I familiars meus,
sí,
que van ser afusillats a Villa García de Rosa i que aquí se mató en tots els lados. I aleshores me dio una tristesa tan enorme, no? Digo, qué injusto se ha sido con esta gente. Qué injusto se ha sido con los demócratas que van morir por lluitar per la democràcia i la llibertat en aquest país de merda, ¿sabes? Digo, qué injustos hemos sido, qué hijos de puta, y lo tenemos que pagar, claro, ¿no? Y a las horas, coño, digo, coño, yo le voy a hacer un homenaje, yo particularmente, le voy a hacer un homenaje a toda esta gente que se lo merece más que nadie. A ellos y a sus familiares que han patido la represión franquista con toda su crudeza y dureza a lo largo de estos 40
años. Aquí, aquí queda que tu homenaje,
que
¿no?
Que toca descansar.
Vámonos. Pues se descansa. Escolta, un dia va venir el Josep Piqué.
Sí.
I li vaig demanar, vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diria esto?
A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante. I que se metan a Espanya allà en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con España. Y dejen de tocar los cojones, siga, por favor.
Molt bé, Germas, Germas y de Fer.
Es lo malo que tiene la guerra, que tienen un peligro. Ahora, también tiene sus ventajas, ¿eh? Porque te hinchas a matar y la policía...
A diferència de lo que mos volen vendre, no és defensar-nos de suposades amenaces ni dur a terme accions d'ajuda humanitària. Avui en dia la principal funció dels exèrcits és garantir i protegir els interessos econòmics de tota una sèrie d'elits econòmiques.
Dintre de l'Escola de Belles Arts, llavors em pagava la estar assegut en un llibre 3 hores, em pagaven 3 hores, o em declaraven 4. I més que res feia coses per aquí. En aquell moment també vaig guanyar el Premi Carles Riba, que també va ser una pasta, va ser una... Sí. Alguna feineta també vaig fer allà de plat, els italians.
El verd lliure està bé, però com diu el mexicà, verd lliure, però que sigui verd. Només és que tinguis la mania de la tecla de passar línia i res més. Tots els idiomes, el gran poeta ha sigut la cosa popular, les rimes infantils, en anglès no diuen nursery rhymes, les rimes per nens. Això està més present a la poesia culta que la Bíblia i que Shakespeare. Diguem, i també a vegades una mica, i així és el que, diguem, hi ha hagut sempre, ara ja canvia tot, però sempre hi ha hagut en el darrere o a sota, que és la col·lecció popular, i que és una gran mestra. Home, diuen, amb això és que diuen democràcia actualment, la conclusió és que no saben grec. I el poble no anem ni res. que diu un tip pots triar empanada gallega, empanada de pinacs, empanada de carn, empanada de pinyons, empanada d'empanada. Les conseqüències del 39 que s'està vivint no tenia ni ombra d'arreglar res. El Patufet, l'Esquella de la Torratxa, totes aquestes revistes l'any 36 tiraven 100 més exemplars. A Sallent hi havia 40 revistes periòdiques, a 39 en català. Sallent, que era un poble de minaires. Sí, Catalunya era un país. Actualment és una... ho és, però està acollonit i... no, acollonit, callat. Apaga l'espelma, apaga la foguerada dels ulls, apaga el cap, que divaga. Ho apagues tot i rebuts.
Salvaje! Descontrol lanzado, la desobediencia, caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad, y sus perros te ladran, te quieren asustar, y tienen miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla franquista, y que no vengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones, y encargados de la autoridad, a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima, si quieres serlo, no eres mártir ni ofenderme, vives al momento que nadie juzga. Permiso para sentir la libertad, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que viva, que viva, que viva, que viva la libertad.
¡Bravo!
La generació dels que hem crescut, no?, amb l'especulació i la transformació del centre de les ciutats, allò que després se'n va dir gentrificació, no?, i que vam veure que va acabar convertint la ciutat, sobretot els centres, on l'espai públic d'alguna manera de poc a poc ha estat segrestat, controlat i privatitzat, no?, d'alguna manera, i són ciutats molt més enfocades al turisme en aquest sentit que en els seus ciutadans. Llavors, diguéssim que és una història... jo anava amb aquestes preocupacions, no?, com a artista, el sentit d'allò públic, l'espai públic, qui té permís o no té permís d'estar i treballar a l'espai públic. I vaig conèixer aquesta dona, la Zaia, just en un moment en què la ciutat de València, un nou alcalde, havia tret una ordre, una nova ordenança municipal que prohibiria els camions de pizzas. Dintre de la mateixa lògica, anem a fer el centre de la ciutat més bonic, més segur, més controlat, no? i aquests camions on tothom hi arriba, perquè evidentment qui va menjar un camió a les 3 de la matinada, doncs qui no té cert poder adquisitiu, evidentment els camions no tenen dret d'admissió, no? Són 7 metres de barra i te llega quien te llega i ahí te va, no? I a mi sempre m'ha agradat menjar amb aquest tipus d'arquitectures més nòmades. De fet, no se li pot dir nòmada perquè la Zahia portava 20 anys treballant en aquell mateix lloc. Sí, el que feia era treia el camió quan acabava de treballar la nit i el tornava l'endemà a la tarda vespre. Treballava a la tarda vespre. Llavors, quan jo m'assabento que la Zahia, perquè jo primer simplement érem amigues, la pizza estava bona, el meu francès precari li semblava bé i no tenia problemes. També va ser ella era immigrant, la majoria dels seus clients ho eren, i ja sabeu, amb aquestes reformes urbanes també hi ha un preu que es paga a nivell de quina gent hi viu o no hi viu. Llavors, d'alguna manera, treure els camions d'aquella plaça era treure els àrabs del centre de la ciutat, d'alguna manera, i treure una gent que no tenia cert poder adquisitiu. Quan a mi em conviden i em proposo aquest projecte per la realitat immutable, el problema que a mi se'm planteja és que no és el mateix col·locar-ho en una plaça perduda del centre del Clot i que després te'n vas al centre d'art i tens entrada gratuïta, que un museu on s'hi paga entrada, i un museu, a més, que moltíssima gent no entén i llegeix, jo crec que tothom, que ha acabat sent una eina de gentrificació, també. Llavors es presentava a mi, com a tants altres artistes, no?, que tenim, no sé, una dimensió social, política en el nostre treball, aquestes situacions peludes al nivell de com es resol, no?, aquest problema. Llavors jo el que tenia clar és que no el volia posar dintre del museu. Sí que he posat aquest camió i aquest cartell dintre d'un centre d'art en una sola ocasió a Tarragona l'any passat, l'any passat, al centre d'art, i el vaig posar perquè mentre estava pensant a quin lloc de la ciutat posar-lo que pogués funcionar, no?, també com posar l'atenció als problemes de legals, etc., l'equip del centre d'art va rebre la notícia de l'Ajuntament que se'ls havia acabat el contracte i que el centre d'art com a projecte tancava. I com que llavors eren ells els que estaven en perill, llavors el camió va entrar dintre del centre d'art de Tarragona perquè el problema ja estava dins, no? Però pel general aquí no funcionava com ben bé ni a dins ni a fora, no acabava de saber. I me'n vaig adonar que l'única cosa que no faria que de cop i volta aquest camió pogués semblar una escultura neopòvera vinculada a una exposició ni activar-lo i que no fos massa passiu és projectar-hi. I per tant recuperar aquella idea inicial d'un camió que seria suport de projecció. No? La idea és mapejar una mica Barcelona del que ha anat passant en aquesta ciutat, com s'ha transformat i quina reacció hi ha hagut de part de la gent i dels veïns. Hem presentat documentals sobre Vallcarca, com el Encaixonats de la Marta Saleta, el Barri s'ha de defensar, no?, de la Neus Ràfols i la Cristina Mora, que parla sobre la lluita dels veïns a la Barceloneta i el polèmic pla dels ascensors. S'ha passat el forat de Txema Falconetti, que parla també de tota la polèmica del forat de la vergonya, que continua sent allà un lloc molt calent. De fet, aquest documental de Ciutat Morta d'alguna manera està vinculat molt a prop d'allà, que és una zona calenteta aquella. Sobre la llei del civisme, no?, la polèmica llei del civisme del 2006, que és un documental d'en Jordi Oriola, que recorda aquella llei que va començar ara sí a regular d'una manera molt contundent el que es podia fer l'espai públic i la incomunitat dels veïns i tota la plataforma i les manifestacions. Doncs era una manera de fer repàs a tot això, d'activar una obra. Clar, aquí jo no sé si hem de parlar d'una obra que acaba sent plataforma per altres obres. Al fons, les obres sempre dialoguen amb altres obres i no dialoguen necessàriament amb altres obres del llenguatge visual i plàstic, sinó si estem parlant que el meu treball planteja narració de la realitat, doncs a vegades és més fàcil dialogar amb periodistes o amb activistes que treballen documentant la realitat com jo des d'una altra disciplina. I I aquesta és la història. Ara l'exposició durarà fins al 31 d'agost. La idea és que quedi, però clar, que és molt diferent que quedi en silenci, que quedi en un silenci com que té un eco de coses que hi han anat passant, que si la gent s'acosta per veure què és aquest trasto, hi ha, no, uns cartells de tres llengües que expliquen, ho vinculen a dins, i que expliquen el que s'hi ha projectat, i tu pots, hi ha una sinopsis, vull dir, hi ha informació que tu mateix, no, una societat de la informació, fins a cert punt és ràpid el que, el, com pots accedir, la majoria d'aquests documentals estan online, no? Es poden veure lliurement. I aquesta és la idea, d'alguna manera la frase, que és l'únic que no us he explicat, aquesta frase és una frase que va dir Zaya, aquesta dona argelina, quan jo li vaig preguntar per què era tan important el camió per ella, no? Perquè de fet en el vídeo que jo vaig fer i en tot el projecte hi ha com dues capes, la capa personal d'ella i tot el rerefons social. D'alguna manera són aquelles històries individuals que en realitat no són tan llunyanes ni tan individuals com semblen. Al final són històries col·lectives perquè suporten una estructura que suportem tots i ens serveixen d'exemple. I, per exemple, la Zaya, ella havia començat a treballar amb el camió, amb el que havia sigut la seva primera parella, que era un tio que era d'origen argelí, però un home que la maltractava, no? O sigui, física i psicològicament. Llavors, ella era l'única que treballava al camió, el tio se'n anava de festa, bueno, no va estar bé, es va separar i ella va haver de marxar del camió durant un temps. Quan va tornar, quan va intentar tornar a buscar feina, no en trobava, en una dona immigrant sense estudis, de musulmana, que venia d'un altre país i no li era fàcil, pues, a l'edat que tenia, aconseguir treball. Llavors em va assabentar que aquest company seu en realitat no treballava, s'havia mig malvenut el camió, tenia un home que no el feia servir, i ella va decidir demanar un préstec, comprar aquell mateix camió, aconseguir el permís en el mateix lloc d'aquella plaça i tornar allà. I llavors, o sigui, l'exercici polític des d'allà al cos, no? A mi em sembla molt contundent, no? Tornar al mateix lloc i dir, no, sóc aquella, però ja sóc diferent, no estic amb aquest home i ara vull treballar jo sola i des d'aquí. Clar, per això té com una càrrega, quan saps, coneixes tota la història, molt forta, que de cop i volta se li tregui el permís de treball a una dona que ha aconseguit tot això. I llavors, en un moment donat, no, quan m'explicava i parlàvem de tot això, jo li vaig preguntar, dic, al capdavall aquest camió, per tant, què representa per tu, Zaya? I ella va dir, saber que jo existia, que jo tenia un lloc, des d'on treballar, guanyar-me la vida, relacionar-me i tornar a haver-me construït a mi mateixa, a reconstruir la mateixa, des d'un lloc que a mi em semblava més just. Clar, aquesta frase conté tota aquesta història i per això, d'alguna manera, era el títol com de tot el cicle, no? Totes aquestes transformacions, aquest preu humà que s'ha pagat alt, jo crec que altíssim en alguns casos, i per tant és una frase que es pot anar ubicant a diferents llocs, no? D'alguna manera denunciant com a denúncia o com una última frase per dir, bueno, a mi em podeu prohibir, això pot patir una transformació injusta, se li pot titllar fins i tot de racista, però que sí que no em negareu és que jo existia, jo tinc consciència d'això i he estat, no? Si tornaré a estar ja veurem. I per això, per exemple, dins de la sala també hi ha unes fotografies de diferents llocs on jo he col·locat aquest cartell aquí a Barcelona. Llocs, alguns que ja no existeixen, com van ser tallers que tenien artistes a Can Ricard, no? La polèmica situació de Can Ricard, de Salvem Can Ricard, que només se'n va salvar una part, es van tirar al terra fàbriques perquè s'havia de construir i fer no sé quantes coses, un munt d'artistes i petits professionals van perdre els seus llocs de treball i allà no hi acaba de passar gran cosa, no? Llavors, per exemple, una és aquesta i d'altres són espais que venen més des de l'autogestió o l'ocupació d'edificis en desús després de dècades, que hi ha gent que des de l'autogestió recuperen, els arreglen, els donen un ús que no és només privat per ells, si no arriba a ser, que ara estan recolzades també per moviments socials, d'ocupació i d'autogestió. Aquesta és la realitat també de la cultura catalana. En aquest sentit, aquesta presència clausurada és, en aquest sentit, molt més gran, no? Des d'una presència clausurada supercontundent, si la portem a l'extrem, com és la mort de Patricia Heras, que és una de les noies que va estar a presó, acusada injustament, etcètera, etcètera, en el cas del 4F, que va ser l'últim documental que vam veure, a una veïna de la Barceloneta que ella, parlant de mort, com a presència clausurada de la bèstia, una veïna de la Barceloneta que va ser una de la família, no? Una de les grans lluitadores a la Barceloneta, i que l'associació de l'Hòstia, que és dels veïns de l'Hòstia, que són els que hi estaven fent més soroll, era l'alma mater i l'han perduda, i han de reconèixer que, malgrat que els moviments socials no ens agrada reconèixer que hi ha certs líders, no? Sí, és cert que hi ha una gent que té un àngel i que té una energia que altres no tenen, i ella, per exemple, està... Però és, per exemple, molta gent de Vallcarca, no? Que... Jo crec que té a veure amb el sentiment, la presència clausurada és el sentiment de pertinença d'aquesta ciutat i d'ús d'allò públic i dels espais públics i de que estan comptant amb nosaltres i pensen en nosaltres quan realment la dissenyen, no? A mi el que m'interessa fonamentalment és la, com he dit, com algunes altres vegades, és la vida viscuda. Aquest és el tema que a mi m'interessa. Jo crec que la UNESCO hauria de declarar la vida viscuda patrimoni de la humanitat, que fos un dret, no? El dret a la vida viscuda, que no és el mateix que el dret a la vida. La vida viscuda és una altra història i seria fantàstic que nosaltres, si hi hagués un arxiu on tu poguessis accedir, què ha fet cadascú amb el que la vida li ha donat i li ha tret, perquè no som el que ens ha passat, som el que hem fet amb el que ens ha passat. Hi ha gent que li han passat coses espantoses i ha fet meravelles, i hi ha gent que li han passat meravelles i ha fet coses espantoses. I jo crec que aquest és un patrimoni, en aquest sentit, poder estar el sentit polític de la vida íntima, no? O sigui, viure és tot un ofici, no? I com dic, no sóc només el que ens va passar, no? O sigui, què fem amb tot això? La història d'una persona és sempre... Jo crec que aquest dret que parlo de la vida viscuda seria com la promesa de vida eterna, si vols parlar amb llenguatge religiós, o la mega hiperdemocràcia. Crec que el meu pas per aquesta vida ha tingut un sentit, no? I sí, evidentment, jo, sí, hi ha un lloc i jo reconec que no, algú li pot semblar una mica exhibicionista en el sentit de certa intimitat, no? Com una cosa que normalment es diu a casa, en veu baixa, o es parla amb un to compungit. Sí, molts dels mecanismes que faig servir jo és obrir-ho i pujar volum i que se senti en espais públics. Jo crec que sempre amb el permís i amb el cuidado suficient, no? Jo crec que tots els que treballem amb les vides de les persones hi ha una dimensió ètica que està allà i que, amb la que hem de saber treballar i que ens hem de saber guanyar, no? I amb tots aquells que ens comparteixen. Jo crec que tots som estrangers, en realitat. O sigui, tothom, jo crec que tu o qualsevol persona que ara mateix estigui escoltant això hauria de reconèixer que s'ha sentit estranger a la seva pròpia família, a la seva pròpia casa, a la seva pròpia ciutat, en el seu propi cos, no? En les seves pròpies idees, que a vegades pensem que són tan nostres i estem allà enganxats i no les canviem. Bueno, jo crec que tots reconeixem que a vegades ens sentim estranys amb això. Per tant, el concepte d'estrangeria jo l'amplifico i crec que és compartible per molta gent. Ara bé, l'estrany, el sentit més radical, el que canvia de país, de cultura i se'n va a un altre lloc, i a mi m'agrada treballar així, i m'agrada aquí a Barcelona envoltar-me també d'estrangers, que a vegades no són tan exòtics com ens pensem, no? I bueno, som animals de costums i no ens adonem com estem d'autogestionats i modificats, com som productes d'educacions superideologitzades, etc. I jo crec que la figura de l'estranger, que repeteixo, no és tan llunyana, que jo crec que internament la tenim tots, ens ajuda a recuperar allò de posar en dubte certes obvietats, que crec que és una cosa molt sana. 30 de juny me'n vaig a Sèrbia, a Belgrat, a la seva capital, de moment, a desenvolupar, a començar un projecte gràcies a un ajut de Barcelona Producció. Vaig a treballar el concepte d'amor en la contemporaneïtat, no? Un treballat en un sentit molt ampli i, evidentment, com recollint la dimensió política de l'amor. De fet, és el segon capítol d'una trilogia, perquè ja tinc certa edat, llavors ja faig trilogia. Però, bromes a part, si és una trilogia que vaig començar a finals del 2010, a Caracas, la primera va ser amb un projecte que es va titular Se escapó desnuda i era un treball que investigava entorn del concepte de veritat. I bàsicament la trilogia, jo l'explico com allò, la trilogia dels conceptes de xalla, no? És un concepte que sona així com molt rimbombant, però bueno, hi ha altra gent que ha anomenat, jo què sé, el Zizek parla dels conceptes zombi, no? La revolució, les lluites de classe, que són com morts vivents, no? Els zombis, conceptes zombis. El Xavi Bassas, Felip Martí Jofresa, que són els filòsofs que porten les jornades filosòfiques de Barcelona, que quan jo estava fent La Veritat, ells van fer unes jornades que es deien què se n'ha fet de la veritat, què se n'ha fet de la revolució, no? Ells parlen això dels conceptes escòria. Bueno, jo li he portat, l'anomeno així com la trilogia dels conceptes de xalla, deixar-la en un sentit una mica provocador, o sigui, hi ha una sèrie de conceptes, els que jo vaig fer la veritat, ara és l'amor, i l'últim que vull fer és el treball, o sigui, veritat, amor i treball, en lloc d'igualtat, llibertat, fraternitat. Bueno, igual l'amor seria la pujada de tota la fraternitat, que és el projecte que se dejaron ahí perdido a la Revolució Francesa, no? O se fueron por la libertad o se fueron por la igualdad. Comunistes i capitalistes, bé. Més enllà d'això, la idea sí que són uns conceptes que són profundament humans. No podem renunciar a ells com humans. Si renunciem, deixem de ser humans, no? No pots renunciar, que la veritat no es pugui trobar, no vol dir que tu no l'hagis de cercar, no? Una cosa no quita l'altra. I que l'amor s'hagi trivialitzat o el que sigui, o que ens hagin fet creure que només podem estimar allò que posseïm, no? I que, per tant, l'amor hagi quedat com col·locat en un reducte de parella, familiar, de raça, no? També en nom de l'amor s'han fet desastres, vull dir que, ojo con el amor. I, bàsicament, sempre m'agrada vincular les investigacions que faig en territoris que, en principi, semblen llunyans, i llavors, quan sempre m'agrada presentar-los allà, però quan arriben aquí resulta que no són tan llunyans com semblaven, no? Una mica que està lligat amb aquest concepte que parlava abans de l'estrangeria. Sí, tots som estrangers, la veritat és estrangera i jo crec que la mort també. De fet, el Michael Hart, que és un dels referents que jo tenia, tinc, de fet, perquè és un dels filòsofs que està més ficat en aquest tema, hi ha un moment que diu, estima un estranger, no? Com una manera de salvar una de les coses que s'ha corromput amb l'amor, perquè ell creu que el mal, l'odi, en realitat era amor, però que les coses le fueron mal. I d'això anirà, no sé.
Alta hora de la noche. Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre. Porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño. He amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.